els podcasts de Ràdio Estel. Olor de tinta.
Aure Ferran, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia. Ben trobada, Aure. Clar, nosaltres aquesta olor de tinta, no?, ja ens arriba i d'alguna manera avui volem parlar de llibres, però també...
De sèries de televisió.
I d'aquestes sèries de televisió, justament, de sèries de televisió que s'han basat en una novel·la. I crec que ens sorprendràs.
La veritat és que jo mateixa m'he sorprès fent recerca perquè n'hi ha moltíssimes. Sí que és veritat que n'hi ha moltes que jo coneixia el llibre i, per tant, ja no et sorprèn, però quan comences a gratar una mica te n'adones que hi ha moltíssimes sèries que estan basades en novel·les o inspirades en novel·les i la veritat és que la llista és llarguíssima i et fa reflexionar una mica de si és que tenim molt bon material literari que hem d'explotar o és que tenim una falta de creativitat important en el món de les sèries, que el recurs fàcil és anar a una novel·la normalment d'èxit, però no sempre, perquè sigui la matèria primera a partir de la qual ens confegia aquest nou guió.
Jo saps que és una de les principals coses, quan veig una pel·lícula o una sèrie, sempre als crèdits, em fixo si està basada en un llibre o no.
I això t'ajuda a decidir?
No, però ho veig al final, perquè em fa gràcia. És la curiositat de saber, ostres, això està basat en un llibre o ha estat inspiració, no?, diguéssim. No sé, és com un toc que tinc, però sí. que em crida l'atenció, no?
Sí. No, i és interessant, i a vegades pot ser un segell de qualitat, perquè normalment les que estan inspirades en novel·les acostumen a tirar això cap a llibres que han funcionat bé o històries que són molt potents i que són fàcils de traslladar també a la petita pantalla, perquè, clar, això també és important. Hi ha novel·les que poden ser molt bones, però que quan la llegeixes ets plenament conscient que allò no es podrà adaptar mai com una sèrie i que si ho fan probablement la sèrie serà un nyap. Per tant, suposo que ells en són més conscients que el mateix lector i per això normalment ja tiren cap a producte que sí que garanteix que hi hagi una certa qualitat en el que és el traslladar la història del paper a la pantalla.
I de fet, aquestes sèries de televisió que s'han basat en una novel·la, tu has començat aquesta recerca, em sembla, que obrin Netflix, no?
Sí, perquè sabeu que Netflix et deixa catalogar per categories, per entendre'ns, no? I et diu què vols veure. Li vaig proposar, dic, digue'm sèries que estiguin basades en novel·les. I clar, et surt una llista tan llarga, vull dir, és que en cito algunes, només, però el The Witcher, Quédate a mi lado, La reina del sur, L'assistenta, Outlander, Los Bridgerton, Por 13 razones, Un lugar para soñar, Valeria, El caso Hartung, és que podríem seguir, vull dir que és la gran font d'inspiració, jo crec, avui en dia per fer sèries de televisió, el material literari.
Per tant, podríem dir que és una fórmula d'èxit?
Sí, jo estic convençuda que sí i s'ha demostrat, i el fet que reincideixin tant, suposo que és perquè ells mateixos també saben que és una bona manera d'obtenir un material bo per fer la sèrie amb certes garanties i això passa. I, de fet, estava mirant l'altre dia i deien que per aquest 2022 ja es preparaven una altra llista llarguíssima de sèries basades en novel·les. Per tant, vol dir que la cosa funciona, que continuarà i que la tendència és aquesta.
Però, Aure, tu creus que normalment el recorregut és aquest? És a dir, de novel·la a sèrie?
Normalment és així i, de fet, té la seva lògica que ho sigui. I el fet és que quan et mires el recorregut invers, és a dir, a partir d'una sèrie que es facin novel·les, que això també es fa molt, acostuma a ser simplement una campanya de marxandatge per continuar traient rèdit d'un producte que ha funcionat. Imagina't, per exemple, el fenomen La Casa de Papel. Vull dir, han sortit alguns llibres després, em sembla que es diu El diario del profesor. Són subproductes que no tindrien cap sentit més enllà de l'èxit de la sèrie.
I, clar, com passa amb el cinema, pregunta típica que ens fem, no? Amb què ens quedem, amb la sèrie i la pel·li o amb el llibre?
Doncs jo em quedaria sempre amb el llibre, no només per de formació professional, sinó perquè realment, normalment, el llibre és el producte. En ser l'originari, el que té tots els matisos, el que té tots els detalls, el fet que en una novel·la et puguin recrear molt més amb una descripció, amb treballar els personatges, fa que sigui molt més ric. Això no vol dir que no hi hagi adaptacions a sèries que estan molt bé, perquè la veritat és que n'hi ha que et sorprenen molt positivament, que saben agafar-li aquell esperit, però, per exemple, jo quan llegeixo un llibre, els personatges jo me'ls imagino a la meva manera.
Clar, és el que anava a dir, te'ls adaptes, no? Clar, fas la teva pròpia adaptació.
Tu te'l veus, aquella protagonista, te la imagines que té aquell tipus de caràcter, aquell tipus de físic, i després hi ha vegades que quan veus la sèrie dius, no. Saps? A mi em va passar, per exemple, l'adaptació de les novel·les de la Petra Delicado, de l'Alicia Jiménez Barlet, que es va fer una adaptació espanyola. La Petra Delicado era l'Anna Belén, em va encaixar, però clar, el subinspector Garzón, que és el seu company d'aventures policíaques, em van posar Santiago Segura i no m'enganxava, però gens, i no em va agradar la sèrie simplement per això, perquè jo el subinspector Garzón me l'imaginava d'una manera completament diferent. Llavors, a vegades aquest és el risc.
Clar, no, és el que ens està explicant avui l'Aure, però si et sembla, anem a descobrir una mica doncs, quines són aquestes recomanacions, no?
Sí,
Aure?
Sí, som-hi, quan vulguis.
Herejía. Esa es la razón por la que nos castigan. No por formar parte de la resistencia, porque oficialmente no hay resistencia. Ni por ayudar a la gente a escapar, porque oficialmente no hay forma de escapar.
¿Te estás esforzando?
Clar, estem escoltant ara mateix. Aquest és de Handmaid's Tale, que traduït al castellà és El cuento de la criada.
Exacte, és una sèrie que podem veure a HBO, que està basada en aquesta exitosa novel·la de la Margaret Atwood, que és una novel·la del 1985, i l'èxit l'hem tingut recentment, sobretot també acompanyada pel fenomen Me Too, perquè el que aquesta sèrie ens parla és com en una república distòpica inventada en el que serien els Estats Units, doncs les dones són tractades com a propietat de l'Estat i l'únic valor que tenen és perquè tenen capacitat de procrear. Per tant, és una sèrie, una novel·la molt interessant, que va tenir molt èxit en el seu moment, i l'adaptació que es fa també, la veritat és que és realment bona.
Mm-hmm. Per tant, li donem el xec, no?
Aquesta l'adaptació està bona. És important dir que a vegades hem de ser conscients que mai podrem obtenir el mateix resultat en el llibre que en la sèrie, i hem de ser conscients que veiem una sèrie. Vull dir que mai serà sempre exactament igual.
Clar, però moltes vegades és així. Tu recomanaries a la gent que primer llegeix el llibre i després veiés la sèrie?
Doncs depèn, perquè jo crec que a vegades al revés. Vull dir, a vegades és millor descobrir primer la sèrie i que això t'empenyi a llegir el llibre. Segurament el gaudiràs molt més. Si és un llibre que t'ha agradat molt, 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 és possible que et miris la sèrie amb una mica més de recança i que et sempre trobis a faltar alguna cosa.
Vinga, anem per la següent.
Yo no me casé enamorada de Edward. He aprendido a quererle.
Perdí toda mi fortuna en un revés inesperado.
Estoy arruinado.
Quiero que me pagues en 4 meses.
Esa tierra corre por mi sangre. Bastante tiempo me he desentendido de ella.
Esa pendeja no ha hecho...
Estem escoltant La templanza, no? Que és aquesta adaptació d'una novel·la de Maria Dueñas.
Exacte, Maria Dueñas ja sap el que és que li adaptin amb èxit una novel·la. La primera va ser El tiempo entre costures, que va ser tot un fenomen i que, de fet, va destapar una mica aquesta febre per adaptar novel·les espanyoles amb sèries. A partir d'aquí, La catedral de Mar, La cocinera de Castamar, vull dir que se n'han fet moltes. Sobretot no sé per què aquí es tendeix molt a sèries, no sempre, perquè també hi ha moltes novel·les com Apatxes, per exemple, que ha estat adaptada i que està en un moment més actual, però sí que té tendència a buscar novel·les ambientades en períodes històrics anteriors, com és el cas de La templanza, que transcorre, diríssim, al segle XIX, entre 1850 i 1870, protagonitzant Leonor Whiteling i Rafael Novoa. A veure, és una història romàntica, una història de segones oportunitats. La veritat és que la sèrie respon bastant al que és el llibre, tampoc les expectatives no podien ser molt més grans, i està força ben ambientada. Llavors això ajuda, no? Perquè ni que sigui per l'ambientació, per aquesta recreació històrica, que fa que t'hi enganxis una mica més.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios.
Aquest és Lupin, és un fragment de la sèrie Lupin, sens dubte, hauria una de les sèries més vistes a Netflix,
exacte,
no? Dels darrers anys.
Un dels grans fenòmens de Netflix, aquest Lupin, que de fet no està basada pròpiament en les novel·les de Maurice Leblanc, sinó que està inspirada en el personatge que protagonitzava aquestes novel·les, que era Arsène Lupin. En aquest cas, a partir de que el protagonista de la sèrie està fascinat des de petit per el lladre de guant blanc i el que vol és una mica recrear el que ell feia, no? Aquests robatoris tan precisos amb aquesta classe, amb aquest carisma. La veritat és que és una sèrie que, ja et dic, no està pròpiament basada, sí inspirada. El resultat, sobretot a la primera part de la sèrie, és molt bo perquè t'enganxa des del minut 1. I sobretot el que fa és agafar unes ganes terribles de recuperar les aventures d'Arsène Lupin, que a vegades les hem llegit tots més en època juvenil, perquè tot i que es pot llegir totes les edats, sí que és veritat que els que el vam conèixer normalment ens agafaven en aquesta època, i és una plataforma fantàstica pels que hagin vist la sèrie i tinguin fills adolescents que els hi costi una mica entrar en la lectura, doncs a agafar-se a recuperar les aventures escrites per Maurice Leblanc.
I el protagonista de Lupin és sensacional.
És sensacional.
Ja t'atrapa només ell, no?
Exacte. veritat.
Ja et quedes enganxat.
Té un carisma fantàstic i a més aquesta passió per Lupin, que també és un personatge literari fascinant, doncs la veritat és que és molt interessant. Deixa'm dir que Duomo Ediciones precisament ha fet recentment una publicació on recull els primers 9 capítols, no?, de les aventures d'Arsène Lupin, i crec que el que dèiem, no?, si volem engrescar els joves amb la lectura, pot ser una molt bona entrada. Es diu Arsène Lupin, Caballero Ladrón.
Doncs una bona recomanació, sobretot pel públic juvenil, però seguim repassant aquelles sèries adaptades en grans novel·les.
¿Cuentas a los lectores de Life qué se siente? ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre?
No me importa. El ajedrez no es siempre competitivo. También puede ser... precioso.
Aure, ¿tú ahora me imaginas amb el cabell daurat? Home, dir daurat, no, comporta no. La protagonista que dic daurat, no, és pel roig.
Pel
no?
roig,
pel roig. Pel roig. Imagines? És que quan va sortir aquesta sèrie hi havia moltíssima gent que em deien que semblava la Gambita de Dama.
Sí? No t'hi
no
faig gaire. No t'hi veig gaire. No, amb Morena estàs més guapa. És un dels grans èxits de Netflix, Gambito de Dama. Que estava...
Un reclam també pel món dels escacs,
no? Exacte, i tant. Vull dir, ha posat de moda els escacs, ha fet que molta gent que no hi tenien cap interès de cop el descobrissin, i és això, aquesta història d'una òrfana jove que es converteix en una crac dels escacs. S'ha de dir que la matèria primera és aquesta novel·la que va escriure Walter Tavis, que està de 1983, que aquesta sí que és un fenomen al contrari. Jo crec que la gent hem descobert la novel·la a partir de la sèrie, perquè abans no és que hagués tingut massa ressò. Però, clar, l'Anya Taylor-Joy fa una interpretació magnífica.
Per tant, no
és,
em veus d'Aina, eh?
És una... No, et veig més a Mercè Raga. I és una història, la veritat, sobre empoderament femení, sobre capacitat de superació. Per tant, és una molt bona proposta per fer el camí a la inversa, eh? Potser podem començar per la sèrie i a partir d'aquí fer el salt al llibre.
Doncs mira, jo no ho sabia com bé tu dius, però anem a descobrir altres sèries.
¿Quién eres?
El peligro puede venir de la persona más insospechada.
Soy la amante de un oficial alemán. O sea que le espías. Sí que es imposible de entender. Pero soy la amante de un hombre que representa lo que más odio.
És una sèrie espanyola també adaptada amb una novel·la. Quina és?
Dime quién soy, que és una novel·la de la Julia Navarro, l'han portat l'adaptació, en aquest cas la podem veure a Movistar Plus, és una gran novel·la publicada per Plaza y Janés, més de 1.000 pàgines que ens porten a través de bona part de la història del segle XX, des dels nazis, espionatge, històries d'amors, de desamors. La veritat és que és una novel·la que, tot i que és molt llarga, t'atrapa des del primer moment. Julia Navarro té aquest talent per sempre, amb els seus escrits, doncs, enganxar-te ràpidament. I la sèrie és una bona adaptació. La Irene Escolar, que és la protagonista, la veritat és que ho fa força bé al paper, però hem de tenir present que adaptar 1.000 pàgines és una feina molt complicada. Llavors, sí que crec que han sabut trobar-li l'essència, però si hem llegit el llibre, trobarem a faltar molta cosa.
I ara passem a una d'aquelles famílies que ens han arribat al cor.
He vuelto a ir al banco hoy. No hay rastro de nuestro dinero. Vamos a tener que buscar trabajo, ¿verdad?
¿Por qué ponen la mesa en el agua?
Ha sido idea de Leslie y no tiene muchas.
¿Cómo te atreves? ¿Y esas?
Igualmente.
¡Leslie!
Es mi hijo mayor. Por favor, ayúdenos.
Clar, per tota aquella gent que encara que deu ser ben poca, no hagi vist aquesta sèrie, com els presentaries, aquesta família?
Doncs mira, són els Darrell, que de fet està aquesta sèrie inspirada en la trilogia de Corfú que va escriure el naturalista Gerald Darrell, on explica precisament el que és la seva història durant els 5 anys que la seva família, la seva mare i els seus 3 germans van viure a l'illa de Corfú. Ells venien d'Anglaterra, mor el pare, la mare necessita reinventar-se i a partir d'aquí es trasllada a Corfú. Val a dir que la sèrie poc té a veure amb el que narra les novel·les i, de fet, els que són fanàtics dels Darrell és la gran crítica que li podem fer a la sèrie, no? Perquè, clar, es pren unes llicències que no tenen res a veure amb el que és la història probablement dels germans Darrell. Ara bé, dit això, és una sèrie tan bonica, o sigui, és igual... facin el que vulguin, perquè ens ho fan passar tan bé. És aquella sèrie que dius, avui tinc el dia una mica xof, escolta, un capítol dels Darrell, i et puja l'autoestima i el bon rotllo, se t'encomana aquest sol de Grècia, i de cop i volta tens allò que en diuen els francesos, la joie de vivre, saps? Unes ganes de viure, que dius, quina meravella. Per tant, a Filmin la podem veure, també em sembla que està a Movistar Plus, però és que és una d'aquelles cites imprescindibles. I la trilogia de Corfú, i recuperar també alguns dels escrits de Lawrence Darrell, de Larry, que és el germà gran, saps? Perquè ens hem quedat molt amb la figura del naturalista, no? De Gerald, però Lawrence va ser un dels grans escriptors del segle XX.
Terito, el gran capo,
Manuel Charlín y toda su prole de hijos de puta, Sito Miñanco y su mujer.
Los de la derecha son sus socios, ¿no?
Roque y Oliverio. Y esos son Colombo y Nino Balbín. Contacto político. Posiblemente el tiparraco que nos vendió a Madrid.
Ajá. Parece que están todos.
Muy bien. No quiero que ninguno se pierda lo que va a pasar.
Clar, jo ara estava pensant, és aquest risc que no saps qui va ser primer, si la sèrie o el llibre, no?
En aquest cas és Fariña, que el llibre es va publicar, és un llibre del periodista Nacho Carretero, publicat per Libros del Cao, que el que recrea és la figura del Sito Miñanco, que és un dels grans narcotraficants vinculats a Galícia. En aquest cas, és una magnífica adaptació de les millors, crec que s'han fet, d'un llibre de literatura espanyola per una sèrie, i s'ha de tenir present que clar, ja venia amb la propaganda feta, per entendre'ns, perquè aquest llibre, no sé si el recordeu, però Fariña en el seu moment va ser un llibre segrestat per part de la justícia, sí, i va haver molta polèmica, i durant un temps el van retirar de la venda. Llavors, un llibre que en principi hauria tingut un recorregut mediocre, no perquè no sigui bon llibre, sinó perquè potser amb un editorial com Libros del Cao tampoc havia de tenir una repercussió tan gran, el fet de que el segrestés la justícia li va donar una volada
fantàstica. Una bomba, no? Clar,
fantàstica. Això va ser mediàtica. I suposo que de manera molt llesta van dir d'això en farem una bona sèrie, i l'avantatge és que en van fer una molt bona sèrie. Vull dir que em sembla que la podem veure a Netflix, per tant, sempre, sempre és recomanable Fariña.
Vinga, doncs, que encara ens queden unes quantes. Continuem.
Así es Monterrey. Aporreamos a la gente con amabilidad.
Hasta la muerte.
Nadie ve las cosas tal y como son. Las vemos como somos nosotros.
Tenemos este oscuro secreto.
Nadie sabe nada sobre nadie.
Estem escoltant Big Little Lies, no?
Sí, exacte. Aquesta és una de les sèries d'èxit d'HBO, protagonitzada per la Reese Witherspoon i la Nicole Kidman. Està basada en la novel·la de Liane Moriarty, que de fet també és l'autora d'una altra sèrie que protagonitza Nicole Kidman, en aquest cas Amazon Prime, que és 9 Perfectos Desconocidos. I res, una adaptació d'un llibre que va ser tot un fenomen i un èxit de vendes, en què ens parla de les mares, unes dones perfectes que aparentment la seva vida és perfecta, viuen en el lloc perfecte, tenen el marit més guapo, els fills preciosos, però quan comences a gratar veus que no tot és tan perfecte, i a part hi ha una situació que desencadena en un assassinat, que és el que manté la trama. La veritat és que és una sèrie molt entretinguda, la saben portar molt bé, les protagonistes ho fan molt bé, i això fa que t'atrapi bastant.
Per tant, tu creus que està ben adaptat?
Sí.
Vinga, pues anem cap a unes criatures grandes, pequeñas.
Tengo una entrevista.
Disculpe. Esto es Darrow, ¿verdad, señor? Hola.
¿Señor Herries?
Siento el retraso.
Oh, ya lo daba por perdido. ¿Otro?
Sí, otro.
Los animales son lo más fácil. Tratar con la gente es otra cosa.
¿Qué te parece? Mi hermano quiere...
Tiene sus incoherencias.
¿Incoherencias? Es un lunático.
Us he parlat alguna vegada de James Herriot i totes les bèsties petites i grosses, sí, que està editat per Vienas, que són dels meus llibres favorits perquè et poden sentir també. Si parlàvem abans de Los Darrell, sí, doncs imagina't, està adaptada per la BBC magníficament, igual, vull dir, és igual d'encantadora, igual d'entranyable, els personatges són igual de subtils, amb aquests punts d'humor anglès, vull dir, és una altra sèrie que, a més, crec que és la més vista que van fer a Channel 5, sí, la més vista de la història, i la veritat és que és una meravella, eh? Recordem, és aquest aprenent de veterinari als anys 30 a Anglaterra, a l'Anglaterra rural, i totes les aventures i desventures amb una sèrie de personatges que són alguns d'ells molt estrambòtics però molt divertits, i la veritat és que l'adaptació és tan bonica com el llibre, i ja que parlem dels Darrell, podríem fer una trilogia de sèries per veure els Darrell, totes les bèsties petites i grosses, i els Larkin, que és una altra sèrie que també està basada en una família, que vull dir que si teniu ganes de passar-vos-ho bé, doncs que aquestes...
Desconnecta, i com deies tu, de tenir la joia de viure, no? Que ens torni una mica.
Exacte.
No?
També tot... I ho necessitem més que mai, i aquestes lectures i aquestes sèries ho aconsegueixen.
Filmin,
de fet, si grates
no?
a Filmin, sí? Trobes tantes sèries...
Sí, d'aquest estil, no?
D'aquest estil, i la majoria d'elles inspirades o basades en novel·les, i moltes d'elles angleses, que tenen aquest punt de sentit de l'humor tan peculiar britànic, que si hi entres és que són una delícia.
Vinga, anem per la darrera.
I didn't really have any friends in school.
So what?
Do you like me?
Not just as a friend.
És gent normal.
És gent normal, és l'adaptació d'aquesta novel·la de tant èxit que de la Sally Rooney, publicada en català per Edicions del Periscopi, que la veritat és que la novel·la és top, i l'adaptació de la sèrie, la veritat és que també és realment bona. És realment bona. Es pot veure a Stars Play, i el que segueix és la vida entrellaçada dels dos protagonistes de la novel·la, el Connor i la Marianne, que es coneixen des de l'escola i els van acompanyant al llarg de la seva vida, en què es van encreuant els dos fins a la universitat, amb aquesta història d'amor, saps? D'amor, desamor, amb totes les complicacions que porta. La veritat és que està molt aconseguida. Una sèrie més fosca, vull dir que tampoc no seria una sèrie d'aquestes, com les que dèiem abans, d'alegrar-te el dia, però sí que realment dius, ostres, és una molt bona sèrie. I el llibre és que és magnífic.
Déu-n'hi-do els deures que ens has posat, Si és que encara no n'havíem vist aquestes sèries, no?
Jo estic segura que moltes ja les coneixíeu, però n'hi ha alguna que val la pena descobrir o redescobrir, i sobretot, si heu vist la sèrie i us ha agradat, us recomano molt que agafeu el llibre i la gaudireu encara més, perquè és el que dèiem abans, els matisos sempre són molt més, el luxe de detalls, totes les explicacions, i si heu entrat a la sèrie, jo estic convençuda que el llibre us apassionarà.
I ara el que deies tu de recomanacions, per acabar, com sempre, aquestes quatre recomanacions de lectura.
Exacte, no tenen res a veure en aquest cas amb sèries, sinó amb lectures que hem fet recentment. La primera, pensada pels adults, és Un país con tu nombre, de l'Alejandro Palomas, publicat per Destino, també està en català, Un país amb el teu nom, publicat per Columna. Us he parlat també abans, vaig parlar de la seva trilogia, Una mare, un gos i un fill. Alejandro Palomas és un dels meus autors preferits, no em canso mai de recomanar-lo, perquè és que crec que no hi ha ningú com ell que sàpiga escriure sobre les emocions i els sentiments. En aquest cas, amb una història que parla de l'amistat, de la família, però en majúscules, vull dir, molt més enllà del que pugui semblar al primer pas. Vull dir, és que és molt ric amb les descripcions dels sentiments, amb entrar a definir els personatges, et genera una empatia amb els seus protagonistes que la veritat és que és tot un luxe llegir-lo. Per tant, jo crec que és un imprescindible, Un país con tu nombre, de l'Alejandro Palomas.
Doncs prenem nota, però és que ara hem de marxar cap a Lleida?
Sí, marxem cap a Lleida i, a més, amb un lloc de luxe, perquè ens anem a la llibreria...
Que no ho diries mai.
No ho diries mai, però anem a una llibreria que es diu La Sabateria, però que és una de les considerades 10 llibreries més boniques del món. Per tant, tenim el privilegi que a Lleida tenim aquesta llibreria, que la veritat és que és preciosa. Passeu pel seu Instagram abans d'anar-los a visitar, si teniu curiositat, perquè veureu que és un lloc fantàstic. I des d'allà ens fan aquesta recomanació.
Bon dia, sóc l'Estefania de la llibreria La Sabateria de Lleida. La nostra recomanació és el llibre La Vegetariana, de la coreana Han Kang, editat per Edicions Rata. La Vegetariana narra el viatge de la protagonista de la carn al silenci i de com una decisió personal pot capgirar el món i fer-te esdevenir un rebel. Un llibre on la violència social vers els que volen ser diferents s'evidencia a cada pàgina. Una narració que t'atrapa la primera frase en quan un dels protagonistes diu de la seva pròpia dona que s'hi va casar perquè no tenia cap atribut. Una dona sense atributs, sense veu, però amb una voluntat fèrrea, et convida a persistir amb dignitat. Llegiu La Vegetariana. Us encantarà. Moltes gràcies.
És una proposta superinteressant. Jo no coneixia aquesta novel·la, ja l'he posat a la llista de pendents, perquè la veritat és que aquest punt de partida que diu que a priori ens hauria de fer tirar enrere, el que fa és tenir moltíssima curiositat per veure per què aquesta protagonista és tan interessant. És La Vegetariana, de Han Kang, publicada per Rata Edicions.
Mira, ens ha anat molt bé que fessis cap avui amb aquesta recomanació cap a Lleida, cap a aquesta sabateria, perquè demà justament els tindrem aquí al matí a Ràdio Estel i ens explicaran una mica en què consisteix aquesta sabateria, no? Que ven llibres.
Que ven llibres, exacte. Sí, una preciosa, de veritat. Passeu pel seu Instagram i xafardegeu-la abans d'anar-hi algun dia, perquè val molt la pena. I ara dues recomanacions, si et sembla. Per la literatura infantil i juvenil. Si hi ha Un país con tu nombre, que és el llibre que us recomanava de l'Alejandro Palomas, té un elefant com a protagonista, també la Susi. Per als petits de casa he triat un altre llibre que també té un elefant com a protagonista. Mira, aquest nexe d'unió. Es tracta d'Un dia diferent per al senyor Amos McGee, de Philip Steed i Erin Steed, que està publicat per l'editorial Entre Dos. La veritat és que és un àlbum preciós, molt bonic, una història molt senzilla, carregada de delicadesa, que el que fa és posar en valor l'amistat i els petits plaers de la vida. I ho fa a través del protagonista, que és l'Amos McGee, que és un senyor molt amable, que treballa de vigilant en un zoo i que un dia es posa malalt. Llavors, a partir d'aquí sabrem què passa en aquell zoo el dia que l'Amos no hi pot anar. Recomanat a partir de 6 anys. Aquesta seria la meva proposta, de l'editorial Entre Dos, Un dia diferent per al senyor Amos McGee. I pel que fa a una llibreria, si et sembla, per acabar, ens marxem en aquest cas fins a Terrassa, la llibreria Bambú, que ens fa aquesta proposta que no té res a veure amb el que es dèiem ara.
Hola, som la Verònica
i l'Antonina,
de la llibreria Bambú de Terrassa, especialitzada en infantil i juvenil. I la nostra recomanació és el còmic anomenat Calpurnia, de Daphne Collington, de l'editorial Libre Albedrío. Aquest còmic està basat en la novel·la juvenil L'evolució de Calpurnia Tate, de Jacqueline Kelly. Descriu l'estiu de 1899 a Texas, on Calpurnia té 11 anys i 6 germans. Ella està plena d'inquietuds i és difícil ser una jove amb curiositats en aquella època, però Calpurnia té el seu avi, que és naturista. Ella vol aprendre d'ell i comença a escriure en el seu diari tot el que veu en el seu entorn. Observa i estudia les formigues, les cuques de llum i també es pregunta per què els gossos tenen celles. Calpurnia vol trobar la seva pròpia identitat i afrontar-se a les dificultats de ser un adolescent i de ser una dona a la seva època, i com la ciència pot ser el seu camí fins a la seva llibertat. Moltes gràcies!
Molt bé, Bambú de Terrassa.
Doncs
agradat,
sí, fantàstic.
També.
Aquesta molt Calpurnia atractiva. De Daphne Collington, publicat per Libre Albedrío, en aquest cas una versió còmic.
Doncs Aure Ferran, moltíssimes gràcies i bona lectura.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Olor de tinta, un podcast de Ràdio Estel.